I com fa escassos minutets us acabem de fer una promesa, ara la complim, perquè sí que fem aquest tastet, aquestes exquisideses de papers, d'uns papers doncs, que ens conviden a llegir coses molt interessants. Rosa Maria Bartroli, bona matinada.
Bona matinada.
I ja que parlem de canvis de papers, tu hauràs canviat molts papers per triar totes les obres.
Jo he canviat molts cromos i al final m'he quedat amb aquests, que us diré. Tot i que faré una petita intro, una introducció, perquè us podria parlar d'Orlando, de Virginia Woolf, on el protagonista no solament viu uns quants segles, que tu mai em diràs home, però això com pot ser? És així.
Ep, que això, diu, encara serà una realitat que podrem viure fins a 1000 anys. Un genetista no fa gaires dies ho explicava, això.
Doncs
ja
la Virginia Woolf es va avançar. A més, el protagonista, mitja novel·la, es transforma misteriosament també en una dona i esdevé la protagonista d'aquesta narració, que hem de dir que és fantàstica perquè, esclar, és tot plegat molt estrany. També us podria parlar, però no ho faré, del cas misteriós del doctor Jekyll i de Mr. Hyde, una novel·la molt coneguda de l'Stevenson, on tracta un dels seus grans temes, la dualitat de la natura humana.
Sí, perquè Jekyll i Hyde són el bo i el maligne, tot junt, tot un en un mateix pack.
Exactament.
Doncs sí, ara el canvi de música per fer el primer canvi. És un canvi de paper, realment, Rosa?
Jo crec que sí, podríem dir que sí, perquè des d'Homer fins als nostres dies i encara abans, si ens referim a literatures com les asiàtiques o les orientals, que en tenen una grandíssima tradició, hi ha moltes obres de la literatura on apareixen animals.
Sí.
El seu punt de vista serveix per satiritzar els comportaments dels éssers humans.
Sí, abans ho anomenàvem les faules, recordem,
sí,
autors tan coneguts com Isop, La Fontaine, Iriarte o Samaniego.
I a Catalunya, al segle XIII, hi havia un personatge molt important, amb un pensament molt profund, que es deia Ramon Llull, que va escriure el seu Llibre de les Bèsties. Ell, recordeu que va néixer a Palma el 1232, estem situats al segle XIII, i va fer una obra molt i molt important.
Sí, una obra que no està més, tot i que molts ja la vam treballar en l'època d'estudis, però està bé recordar què ens explica Llull, el Llibre de les Bèsties.
Doncs el Llibre de les Bèsties explica amb molts detalls la reunió dels animals per elegir rei. Tot i que la majoria s'inclina pel lleó, hi ha un animal que s'hi oposa perquè diu que el lleó no és ni vell ni humil, que fa mal als altres animals perquè, precisament, se'ls menja. No menja herba, sinó que es menja les altres bèsties, menja carn. Per tant, el bou proposa que hi hagi un canvi, que sigui elegit el cavall, un... Mira-te'l, aquí el tenim.
Està content.
Està content. Un animal herbívor, noble, amic de la resta d'animals. En definitiva, el Llibre de les Bèsties és una faula en què els animals prenen la paraula per triar el seu destí i ho fan seguint, això sí, Maite, les qualitats i els defectes dels humans.
Sí, no tot ha de ser tan perfecte. Per tant, doncs, els animals fan una mena de canvi de papers i, en aquest cas, doncs, assumeixen el paper de les persones, no?
I tant. I apareix l'avarícia, la cobdícia, l'enveja, la manipulació de la guineu, però també l'honestedat de molts animals herbívors, l'ètica, la companyonia i la solidaritat.
Sí. Del Llibre de les Bèsties de Llull se n'han fet moltes edicions, Rosa
per
Maria,
exemple,
per exemple?
La Magrana, per un públic més adult, i amb il·lustracions Barcanova, però n'hi ha moltíssimes.
Caram, quina música. Ara m'imagino que no deu anar d'animals, la cosa,
No, també aquest canvi musical ens diu que anem a un altre món molt diferent. Continuem amb una gran novel·la francesa. Diuen que és una de les tres grans novel·les franceses al costat dels Miserables, del Victor Hugo, i Els misteris de París, de l'Eugène Sue. Em refereixo al Comte de Monte Cristo, de l'Alexandre Dumas, que va traduir un escriptor molt estimat, el Jesús Moncada.
Malaurat, Jesús, sí. Moncada. Una novel·la, però, que explica més tot una peripècia vital.
La peripècia vital de l'Edmond Dantès, un personatge que té la força dels mites literaris, que és un heroi de ficció. Recordeu que aquí es produeix un canvi de papers doncs, per salvar la pròpia vida. L'Edmond Dantès està tancat al castell d'If en unes condicions deplorables i s'adona que no sortirà mai a llibertat si no es produeix un fet excepcional. És difícil que passi un fet excepcional en aquelles condicions, però arriba. Arriba quan un veí de captiveri, de cel·la, diguéssim, que a més li explica on té enterrat un tresor mort, i ell fa un canvi de papers, més ben dit de cossos, i es fa passar pel mort. Així el tiren al mar i ell es pot salvar.
Sí, sí, aquí seria un canvi de papers, però, vaja, vital, eh? Perquè sí. Em sembla recordar, Rosa, que sempre hi ha hagut alguna polèmica, també, al voltant de l'autoria de Dumas.
La veritat és que sí. Us puc dir que el Dumas era un autor de grandíssim èxit. Ell publicava les seves novel·les en fulletons als diaris francesos i llavors la gent, els lectors, esperaven amb una gran expectació que seguís publicant i explicant històries. I què va passar? Diuen que Dumas es va envoltar d'un grup de col·laboradors que l'ajudaven a redactar les entregues de totes aquestes novel·les.
Sí, això en sona una mica, eh? Avui dia sembla que també passa. Però bé, amb negres literaris, eh? O no, el que no es pot negar és que El comte de Montecristo és una obra fantàstica, és una obra clau. Eh?
És una obra clau, és un document, jo diria que gairebé sociològic, perquè és un fresc de la societat francesa, de la restauració. El comte de Montecristo, una gran recomanació, em sembla, el trobareu editat i molt ben traduït a la Magrana.
I d'una obra que és un referent del segle XIX, cap a on aniríem ara, Rosa?
Escolta, escolta.
Que això, inconfusibles.
T'agrada,
les Noces de Figaro de Mozart, que jo tinc pendent, eh? A veure, aviam si algun dia puc anar al Liceu a veure-la. No sé si tu has tingut aquesta sort.
Jo sí, la veritat. La veritat és que l'he tingut. Però jo no us vull parlar de Mozart, perquè jo no en sé prou, no sóc especialista en música. Us vull parlar de, apunta-t'ho bé, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, dramaturg francès conegut sobretot per les seves obres El barber de Sevilla i Les Noces de Figaro, versió teatral. Precisament Rossini i Mozart van convertir aquestes dues obres després en les famoses òperes.
Doncs estaria bé que ens recordessis una mica la història.
De vegades, però, hi ha arguments, Maite, molt difícils de resumir. Aquest en seria un. Jo ho intento, us puc dir que l'acció, que era contemporània a l'estrena, se situa a prop de Sevilla, al castell d'Aguas Fresques.